Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Aquesta setmana el Congrés dels Diputats ha aprovat definitivament la llei de règim jurídic dels animals. L'aprovació d'aquesta llei, bàsicament, el que diu és que els animals ja no seran considerats com a coses. A Espanya, una de cada tres llars té un animal de companyia, el que comporta que hi ha 13 milions d'animals registrats. Tot i així, aproximadament el 50%, la meitat, es troben fora del control oficial. No deixa de ser sorprenent que, tenint en compte que per molta gent els animals són un membre més de la família, fins avui la llei pogués considerar de la mateixa manera un gos o un gat que, per exemple, una maleta. Ara, amb la llum verda al Congrés, s'aconseguiran fites com que els animals no puguin ser embargats o hipotecats com si fossin un cotxe o un ordinador, o que els animals tinguin dret a ser educats en mètodes no agressius ni violents. I una altra norma transgressora, la nova llei estableix que el propietari té l'obligació de cuidar a l'animal, de tenir-ne cura. No deixa de ser sorprenent que calgui una llei per assegurar-nos que això sigui així. De tot plegat, en parlarem d'aquí uns minuts amb l'advocada especialista en drets dels animals, Anna Mula. El Departament d'Educació celebra que les famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar s'oposin a la imposició del 25% de les classes de P5 en castellà. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Si tot plegat arriba després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obligui aquesta escola del Maresme a fer dues classes en llengua castellana a petició d'una sola família que demana l'escolarització del seu fill amb el 50% en castellà.
Primer dia de l'aplicació del passaport Covid per entrar a bars, restaurants, residències de gent gran i gimnasos.
Una mesura que s'ha començat a aplicar des d'aquesta mitjanit i que cada establiment està complint dins les seves possibilitats, tot i que durant el dia no s'han registrat masses problemes, el canvi no ha agradat a tots per igual.
Els bombers donen per controlar l'incendi a la nau de tractament de residus de l'Arbós. Les instal·lacions han quedat completament calcinades, però no hi ha danys estructurals.
El foc ha afectat completament tota la nau dedicada a tractament d'olis, dissolvents i materials derivats. En total, el servei d'emergències atès 13 ferits, 3 dels quals greus.
I pel que fa als esports, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
En mitja hora comença el partit d'Eurolliga que enfrontarà el Barça i l'Efes d'Estambul.
L'entrenador blaugrana Saruna Jasikevicius vol tornar de Turquia amb la victòria per mantenir el lideratge a l'Eurolliga.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, una ullada, com sempre, com tenim el temps amb el Jordi Miralles.
Hola, Diana, bona tarda. El vent ha estat avui el protagonista i afluixarà una mica de cara al cap de setmana, però sobretot l'ambient fred. Avui tornen a baixar les temperatures i aquesta tarda esperem que continuïn algunes nevades cap al vessant nord del Pirineu i que hi hagi nuvolositat variable a la resta del país, més abundant com més cap al nord estiguem situats. Però vaja, el vent, com dèiem, el protagonista, encara amb ratxes bastant fortes. Demà aquest vent girarà cap a ponent i això farà que pugin una mica més les temperatures. La cota de neu, que avui se situa als 1.000 metres, demà pujarà ben bé fins als 2.000 metres al vessant nord del Pirineu. Serà un dia amb nuvolositat variable, amb grans clarianes, però a la tarda possibilitat d'algun ruixat al nord de Barcelona i també interior de Girona. De cara a diumenge, les temperatures tornen a caure, baixarà també la cota de neu que se situarà al voltant dels 1.000 metres al Pirineu. I la setmana que ve sembla ser que les temperatures començaran ja a recuperar-se una mica més.
Abans de començar, fem dos petits apunts de mobilitat. Tallada la circulació de ferrocarrils de la Generalitat entre Sant Cugat i Terrassa per una esllavissada. Ha caigut el mur de contenció que hi ha a l'entrada del túnel de l'estació de Terrassa Nacions Unides. I també repassem la situació del trànsit en aquesta operació sortida del pont de la Puríssima amb el Roger Serra del Servei Català de Trànsit.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs la veritat és que parlem de problemes en aquesta xarxa viària. Repassem les vies que van més plenes a aquesta hora. Sobretot l'autopista AP7. Penseu que parlem de trams d'aturades gairebé des de Cerdanyola fins a Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona. No és una cua constant, perquè són molts quilòmetres, però sí que són trams aturades, com et deia, l'AP7, entre Cerdanyola i Martorell, sentit sud, sentit Tarragona. En sentit nord, la mateixa autopista AP7 també, amb trams de retencions entre Sant Cugat, la zona de Villaterra, més endavant a Mollet i més endavant a la Roca del Vallès. Aquí són trams de retencions, també en aquesta AP7, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona. Altres vies a comentar, a banda de les dues rondes, que van molt plenes, les dues rondes de Barcelona, són l'autovia A2, per una banda, ara amb aturades sobretot entre Martorell i Abrera, en aquest sentit, en sentit Lleida. La C58, més a prop de Barcelona, també amb trams aturades entre Montcada, Ripollet, el Nus, aquí en totes dues direccions. I les vies que ens porten cap al Pirineu. Hi ha retencions d'un parell de quilòmetres a la C55, a Castelldalí, sempre en sentit nord, i sobretot l'est de Llobregat, la C16. Pensa que aquí parlem d'aturades de més de 10 quilòmetres entre Berga i Cercs. Per tant, com pots veure, la situació ara mateix és força complicada en aquesta xarxa viària catalana.
Moltes gràcies, Roger. Ara sí, anem amb tot. El Departament d'Educació celebra que les famílies de l'Escola Turó del Drac de Canet de Mar s'oposin a la imposició del 25% de les classes de P5 en castellà. Així ho explicava la secretària general d'Educació, Patrícia Gomà.
Hi hagi doncs, una reacció de la resta de les famílies que puguin d'alguna manera fer públic que no estan d'acord en que en aquella escola, en les classes on estan també escolaritzats els seus fills, es vegin obligats a patir aquestes mesures cautelars en relació a la petició d'una família concreta.
Tot plegat arriba després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya obligués aquesta escola del Maresme a fer dues classes en llengua castellana a petició d'una sola família que demana l'escolarització del seu fill al 50% en castellà.
I d'aquesta polèmica decisió n'ha parlat Estel Migdia, Xavier Fita, portaveu de la classe en qüestió.
P5 que tenen 5 anys, no sé, no entenc aquesta demanda de la família. No, jo he pensat, tots els infants saben parlar català i castellà, vas a qualsevol escola i és sou per cert, llavors posar una queixa no és per un tema d'ensenyament, sinó és per un tema polític.
Aquesta mesura és d'obligat compliment i entrarà en vigor el pròxim 8 de desembre. Cal recordar que ara per ara el castellà no s'introdueix a les escoles fins a primària.
Més enllà de l'aplicació del 25% del castellà, avui la notícia del dia ha estat aquesta.
Bueno, he venido, he entrado, me he sentado y lo primero que me en la puerta me han dicho, antes de sentarme, ¿carne COVID? Sí. Y luego me he sentado.
La posada en marxa del passaport Covid per entrar a bars, restaurants, residències de gent gran i gimnasos.
Una mesura que s'ha començat a aplicar des d'aquesta mitjanit i que cada establiment està complint dins les seves possibilitats. Tot i que durant el dia no s'han registrat masses problemes, al sector de la restauració el canvi no ha agradat a tots per igual.
No sé, hay su por y su contra. O sea, está bien porque, bueno, con la pandemia que hay y todo esto... Y está mal porque cada... No lo veo tontería también, porque cada uno estamos en nuestra mesa.
Me parece bastante mal porque creo que hay, por ejemplo, gente mayor que no tiene ni siquiera móvil. ¿Cómo van a enseñar el pasaporte COVID?
Caldrà veure com avança la implementació de la mesura durant el pont de la Puríssima, que comença demà i que pot provocar més aglomeració de gent als Jocs d'Oci.
On també s'ha començat a demanar el certificat és als gimnasos, precisament a un gimnàs on tenim a la Judit Caselles a aquesta hora. Judit, com ha anat aquest primer dia?
Bona tarda, Diana. De moment tot està anant sobre rodes. Els usuaris ensenyen el certificat Covid a recepció, els treballadors en comproven la veracitat escanejant el codi QR amb el DNI i un cop fet, l'usuari ja queda registrat de forma permanent al sistema informàtic. D'aquesta manera no s'han ensenyat a l'hora. A dia d'avui, aquesta nova mesura no ha fet que algunes persones s'hagin desapuntat al centre.
No hem tingut gaires baixes, no. La veritat és que no. O sigui, s'ha sigut un... De moment està anant tot molt bé. No et puc dir com anirà la setmana vinent, però jo penso que el fet d'haver tingut aquesta setmana de marge, vull dir, tothom ho està veient com algo normal.
La Juan i el Dimitri, dos dels usuaris, expliquen que tot el procés ha estat molt fàcil.
Cuando llegué, me pidieron el S, lo tenemos registrado y entonces, bueno, pues pasamos a temperatura, lo pasamos todo.
Sí, sí, han pedido porque tienes que presentar a recepción y después con máquina puedes pasar automáticamente.
Els dos estaven al dia de l'obligació d'ensenyar el passaport Covid perquè el centre esportiu ja feia dies que els n'havia informat tant per correu com també a través de les xarxes socials.
Moltes gràcies, Judit. I tot això quan avui el Departament de Salut ha declarat 19 ingressats més per Covid-19 a Catalunya i 17 crítics més a les unitats de cures intensives en les últimes 24 hores.
I l'únic indicador que ha baixat ha estat la velocitat de transmissió i ho ha fet 0,2. El risc de rebrot, però, puja a 19 punts i és de 360. Salut ha declarat 3.171 nous casos confirmats, gairebé 300 més que ahir. En les darreres 24 hores s'han notificat 9 morts.
Us ho dèiem en portada. El Congrés espanyol ha aprovat definitivament la llei de règim jurídic dels animals, que estableix que els animals de companyia deixen de tenir la consideració d'objectes i són considerats com a éssers vius dotats de sensibilitat. Repassem els punts claus d'aquesta nova norma amb l'informe que han preparat la Laura Polo i el Pau Massip.
Els animals no podran ser embargats ni considerats com un objecte en cas d'accident.
Entre altres, la llei preveu que es respectin els drets dels animals que es trobaven en habitatges abandonats. Fins ara es prioritzava la inviolabilitat del domicili, o que havien estat objecte d'accidents de trànsit que tenien el mateix estatus que les maletes.
El text estableix que els animals tenen dret de ser educats amb mètodes no agressius ni violents.
El propietari té l'obligació de cuidar-lo, tenir cura de la seva salut i facilitar un reconeixement veterinari periòdic que haurà de quedar documentat.
La llei també prohibeix expressament el sacrifici d'animals que no estigui justificat per motius de salut, seguretat de les persones o risc per a la salut pública.
També prohibeix el maltractament, l'abandó, la mutilació, tret de les fetes per motius de salut o d'esterilització i les baralles.
No es podrà utilitzar animals en espectacles públics ni activitats turístiques i publicitàries que els generin dolor, ni utilitzar-los de manera ambulant com a reclam per a la mendicitat. Tampoc no es podran emprar corretges que ofeguin.
La llei s'ha aprovat amb els vots del PSOE, Podem, Esquerra, el PNB, Junts per Catalunya, Bildu, PDeCAT, Compromís, Més País, BNG i Ciutadans. El PP s'ha abstingut i Vox ha votat en contra.
Anna Mulà, advocada especialista en dret dels animals. Bona tarda.
Bona tarda.
Un dels principals titulars d'aquesta nova norma és que els animals deixen de ser considerats coses davant de la llei. Què vol dir exactament això?
Bueno, doncs aquest és un principi molt important, perquè fins ara, en l'àmbit del Codi Civil privat, doncs els animals eren considerats béns. I a partir d'ara, doncs, com que deixen de ser coses o béns i seran sers vius, amb dotats en sensibilitat física i psíquica, doncs, bueno, primer de tot, el que suposa és adequar la realitat jurídica a la naturalesa dels animals, no? I aquest canvi d'estatut jurídic i aquest reconeixement express, doncs, sí que té fortes implicacions en tots els àmbits, no només civil, sinó, evidentment, de les normes administratives i del Codi Penal. Aviam, en l'àmbit exclusivament d'aquesta reforma del Codi Civil, que també té afectació directa amb la llei d'enjudiciament civil i la llei hipotecària, doncs mira, vol dir, per exemple, doncs que en el repartiment, bueno, en totes les decisions que els jutges, els tribunals, doncs hagin de tenir en compte, no?, una família que té animals, doncs l'interès de l'animal, no només l'interès de la família, dels fills, dels que es volen separar, no?, al cap i a la fi, l'interès de l'animal també s'ha de tenir en compte en aquestes decisions judicials. Això vol dir, bueno, doncs que es poden fer proves de tota mena, no?, fins i tot d'un expert de hematologia, doncs l'animal amb qui està millor. Després també les càrregues associades a la cura de l'animal, no?, doncs qui pot fer-se càrrec millor d'aquestes cures, doncs això també el jutge ho ha de tenir en compte i sempre pensant en l'interès de l'animal.
Anna Mulà, advocada especialista en drets dels animals, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta tarda i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Punt i seguit.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, ha enviat avui a totes les comunitats autònomes una proposta de càlcul pel nou sistema de finançament.
Ho ha fet amb un element que serà clau per al nou repartiment de recursos entre les comunitats. Han establert el concepte població ajustada. Això voldrà dir que el govern espanyol, si la reforma tira endavant, farà cas d'aquesta variable que contempla un repartiment dels recursos en funció de les circumstàncies demogràfiques, socials o territorials de cada comunitat. L'enviament d'aquest document marca el tret de sortida del debat de fons sobre els criteris que regiran el nou model de finançament que l'executiu espanyol vol acordar en els pròxims mesos.
El Consell de Ministres aprova la nova estratègia de salut mental, que estarà vigent fins al 2026 i tindrà un pressupost de 100 milions d'euros per als pròxims 3 anys.
L'estratègia, que no s'actualitzava des de 2009, recull per primer cop la perspectiva de gènere i una línia telefònica de prevenció de suïcidis que estarà activa 24 hores al dia i serà gratuïta i confidencial. A més, també incorpora l'especialitat de psiquiatria infantil i adolescent a la formació sanitària especialitzada. La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha destacat en roda de premsa que la salut mental és i serà un dels reptes més importants i a sobre subratllat que és una qüestió que ha estat massa temps silenciada.
El Congrés també ha aprovat la nova llei de trànsit que augmenta les sancions per fer servir el mòbil al volant. Amb la nova norma, els conductors que tinguin el telèfon a la mà perdran 6 punts del carnet. La llei serà vigent a partir del mes de març i també prohibeix portar detectors de radars o tenir conductes incíviques al volant.
A més, elimina el marge per superar el límit de velocitat de 20 km/h per fer avançaments, un dels punts que més ha criticat el Partit Popular i Vox de la nova llei. La normativa també prohibeix que els patinets elèctrics circulin per voreres i estableix que tots els usuaris hauran de portar casc per la ciutat. No portar-ne podrà ser multat amb 4 punts, un més car.
I la nova llei de trànsit també modifica les sancions per avançar els ciclistes.
Si no respecta la distància de seguretat d'un metre i mig a l'hora d'avançar els ciclistes, es multarà amb 6 punts de carnet i a les carreteres, amb més d'un carril per sentit, caldrà canviar totalment de carril per passar als ciclistes.
La Santa Seu fa pública el nomenament de Salvador Cristau com a bisbe titular de Terrassa. Ha estat administrador de la diòcesi des que Josep Ángel Saiz Meneses va ser nomenat arcabisbe de Sevilla el passat 17 d'abril.
També és el rector del seminari de la diòcesi de Terrassa. Va néixer a Barcelona el 1950. Entre altres responsabilitats pastorals, Cristau va ser rector de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè de Barcelona. El dissabte 5 de febrer a les 11 del matí se celebrarà la missa de presa de possessió a la catedral de Terrassa.
L'aeroport del Prat programa més de 4.200 vols per aquest pont de la Puríssima, que tot just avui comença. Es tracten d'unes xifres que ja s'acosten més a les d'abans de la pandèmia.
Tot i així, segons AENA, encara són un 21,4% més baixes que les que hi havia l'any 2019, volíem dir, quan es superaven els 5.000 vols. El dia de més afluència al Prat serà avui divendres amb 692 vols i el 8 de desembre amb 640. Per la seva banda, Renfe ha programat un reforç especial de més de 300.000 places en l'alta velocitat i llarga distància cap als diferents punts de la península.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha sentenciat que la Generalitat va mantenir inactivitat en la vacunació contra la Covid-19 de policies nacionals i guàrdies civils destinats a Catalunya.
Per això ordena que es vacuni els agents al mateix ritme que els altres funcionaris essencials i obliga la Generalitat a pagar 4.000 euros per les costes judicials de les associacions que van portar el cas als tribunals. Les dues associacions policials van denunciar la diferència de taxa de vacunació entre Mossos d'Esquadra i policies locals respecte als dos cossos estatals.
Els bombers donen per controlar l'incendi a la nau de tractament de residus de l'Arbós. Les instal·lacions han quedat completament calcinades, però no hi ha danys estructurals.
El foc ha afectat completament tota la nau dedicada al tractament d'olis, dissolvents i materials derivats. En total, el servei d'emergències ha atès 13 ferits, 3 dels quals greus. L'Ajuntament d'aquest municipi del Penedès s'ha mostrat preocupat perquè aquesta nau acumula ja 3 incendis en els darrers 10 anys. L'alcalde de la localitat ha afirmat que l'origen del foc hauria estat una guspira que ha entrat en contacte amb uns aerosols.
Detenen a Cambrils un presumpte jihadista radicalitzat que intentava captar nous adeptes a través de les xarxes socials.
L'arrestat mantenia contactes freqüents amb terroristes actius i consumia continguts jihadistes relacionats amb accions terroristes i execucions dirigides per Daesh. Aquest divendres ha passat a disposició que n'ha decretat el seu ingrés a presó, acusat dels delictes d'acte d'adoctrinament i adoctrinament actiu.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Netflix assegura que complirà la nova llei de l'audiovisual que prepara el govern espanyol, tot i no tenir seu a Espanya. La plataforma ha dit que farà cas de la quota de català que fixi la nova normativa.
Ho ha afirmat Diego Ábalos, vicepresident de contingut de la plataforma a l'Estat espanyol, que ha assegurat que els interessa el talent en qualsevol idioma. D'aquesta manera, la plataforma internacional respectarà les quotes de català, basc i gallec que fixi la nova llei de l'audiovisual espanyola, tot i no tenir seu al territori espanyol. Motiu de polèmica, com sabem, les darreres setmanes entre PSOE i Esquerra Republicana, després que el govern espanyol anunciés que no podia imposar un 6% de la producció audiovisual en les llengües cooficials d'aquelles plataformes internacionals que no tinguessin seu espanyola. A més, Netflix ha recordat que el gegant audiovisual aposta fermament per Espanya i ha recordat que ja han rodat 13 produccions en autonomies.
I acabem, com sempre, amb els esports. Pau, falten pocs minuts perquè comenci el partit d'Eurolliga que enfrontarà el Barça i l'Efes d'Estambul.
L'entrenador dels blaugranes, Aruna Jasikevicius, té diverses baixes, ja que no podrà comptar amb Corey Higgins, Nick Calates i Àlex Abrines per aquest partit. L'entrenador lituà vol tornar amb la victòria de Turquia per mantenir el lideratge a l'Eurolliga.
Pues Efes es un equipo que tiene muchísima calidad. Yo creo que empezando un poco irregulares, ahora mismo se está ya mucho mejor, está jugando un buen nivel. Y bueno, yo creo que será el equipo de batir para todos de esta Euroliga.
A l'equip blaugrana li espera un mes de desembre carregat de feina, ja que disputaran 10 partits abans d'acabar l'any. I l'Efes és la primera prova de foc que hauran de superar.
I encara en bàsquet, avui debuta Marc Gasol amb el club que també presideix, el Bàsquet Girona.
Serà a les 7 de la tarda al pavelló de Fontejau de Girona. Els gironins jugaran contra l'Osca, cué de la Lliga L'Esport. Gasol es mostrava així d'il·lusionat pel seu retorn a les pistes catalanes després de deixar l'NBA.
L'estat anímic d'un equip influeix molt sempre els resultats. Llavors, sempre s'ha d'intentar tenir la millor mentalitat possible, la millor alegria possible, perquè al final, quan estàs content, les coses surten molt millor.
Els aficionats gironins veuran una altra cara coneguda. Avui també debuta Jordi Sargatal com a primer entrenador oficial, un tècnic de la casa que no té experiència en el món professional. L'objectiu principal és trencar la mala ratxa de l'equip, que encadena 7 derrotes consecutives, i tornar a l'horitzó de portar l'equip a la Lliga CB.
I a la Copa del Rei, el Girona i l'Espanyol ja coneixen els seus rivals per la següent ronda.
Els gironins hauran de viatjar fins l'Aragó per jugar contra l'Osca, de segona divisió com ells. L'Espanyol, en canvi, visitarà el camp del Palencia Cristo Atlético, de segona federació. Els palentins van passar de ronda després de guanyar l'Irún. El Girona i els blanquiblaus són els únics representants catalans que queden a la competició del CAU després que, en aquesta primera ronda, quedessin eliminats el Mollerús, el Nàstic de Tarragona, el Cornellà i l'Europa. Recordem que el Barça hi entrarà més endavant.
I precisament el Barça masculí i femení tenen cita a la Lliga demà. Les primeres a jugar seran les noies que reben a l'Atlètic de Bilbao a l'estadi Johan Cruyff.
L'equip dirigit per Jonathan Giraldez viu en un núvol. Líders destacades del campionat, Alexia Putellas proclamada millor jugadora del món, dues companyes més entre les 5 millors futbolistes. La bona dinàmica també es trasllada a la selecció, on Mariona Caldentei va marcar 2 gols i va contribuir a la golejada d'Espanya contra Escòcia. La mallorquina, però, adverteix que no es poden relaxar ni distreure.
L'Atlètic sempre és un rival difícil, que et pot fer mal, que és un equip sòlid, i com dius, aquest any estan en millor dinàmica, així que si no fem les coses bé, segur que és un equip perillós, i és un equip que em cau simpàtic i li desitjo molta sort, però no per aquest dissabte.
Abans del partit, que es disputarà demà a les 12 a l'estadi Johan Cruyff de Sant Joan d'Espí, Putellas oferirà la pilota d'or que va rebre dilluns a l'afició.
I també ho farà abans del partit que disputarà el primer equip masculí a 4:45 al Camp Nou.
Sí, un partit que Xavi Hernández ha admès que és contra un rival directe, el Betis. Per això ha deixat clar que els jugadors han de sortir a per totes per sumar els 3 punts.
Seguim tenint urgències, seguim tenint molts punts de desavantatge cap als nostres rivals directes i no podem perdre més punts. Per tant, demà un rival difícil. El Betis ara és un rival directe per nosaltres, està per sobre de la classificació. Per tant, és un partit vital per aconseguir els 3 punts.
Pel partit, el de Terrassa té 6 baixes. No podrà comptar amb Pedri, Martin Braithwaite, el Kun Agüero, Sergi Roberto, Bagué ni Ansu Fati. Sobre Ansu Fati, Xavi ha confirmat que tampoc estarà recuperat per jugar dimecres que ve el decisiu partit de Champions contra el Bayern de Múnich. Per això s'ha mostrat crític i ha reconegut que s'han forçat alguns jugadors de la plantilla perquè juguessin abans d'hora, quan encara no estaven recuperats del tot, i això ha fet que tornessin a recaure i ara no estiguin disponibles per ell.
I, Pau, també en tennis tenim novetats pel que fa a la Copa Davis.
Sí, el partit que els enfrontaments que s'estan disputant avui entre Croàcia i Sèrbia de semifinals, doncs bé, el primer partit entre Gojo, el croat, i Lajovic, el serbi, ha acabat amb 2-1 victòria pels croats. I ara, en 7 minuts, ha de començar el segon partit que enfrontarà Cilic per part de Croàcia i Djokovic, el serbi.
I ja fa també uns dies que estem seguint el Mundial d'Escacs, que el nostre productor, el Ferran, li agrada molt. Quines novetats tenim pel que fa això?
Doncs ara mateix, després d'ahir del dia de descans, segueix en joc la 6a partida del Mundial entre el rus i en Nepomniachtchi, la més emocionant fins al moment. Carlsen, amb les peces blanques, ha sorprès en la tercera jugada de l'apertura, un G3 totalment secundari que ha tret Nepomniachtchi molt aviat de la seva preparació. L'inici ha portat la partida a un mig joc molt obert el noruec ha seguit amb un estil molt imaginatiu, sacrificant la dama per arribar a un final complicat. Els problemes de temps dels dos jugadors han portat a Nepo a cometre una imprecisió que li podia haver costat la partida, però Carlsen no ha sabut aprofitar-ho de moment. La partida, recordem, ha començat a 2:15 del migdia.
I un últim punt pel que fa als esports, en aquest cas d'hoquei patins, perquè s'ha confirmat que el porter del Barça, Sergi Fernández, ha donat positiu en Covid-19. Per tant, suposem que s'haurà d'apartar durant uns dies de l'equip.
Faig una llista del que més m'estimo, de la roba que em poso i la de més la tiro. Faig el recompte de tot el que em passa i m'adono molt tard que ets la joia més cara. I per fi, el que em fa feliç, ho tinc i vaig mar endins.
El músic Ferran Palau publica avui el seu nou àlbum. És el seu disc més existencialista, segons diu, i són 9 cançons que l'integren, que han anat apareixent durant aquest mateix any. Una d'elles és aquest Joia, que també dona nom al nou disc. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila i a la tècnica el David Morral. I tindreu més informació aquest cap de setmana amb la Laura Polo i també els butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
I per fi, el que em fa feliç, ho tinc i vaig mar endins. I per fi, el que em fa feliç, ho tinc i vaig mar endins.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, posa't còmode, respira profundament i deixa que el jazz corri per les teves venes. Trenta minuts de jazz per renovar energies i emocions.
Don't upset your cart when he's so close.
Els dissabtes a les 6 de la tarda, inspira i expira jazz amb Ràdio Estel.
Discreet.
Tothom sap que el vi és natura, però també és cultura. El vi són colors, aromes i emocions nascuts de la terra, el cep i el viticultor. A cada copa de vi hi ha atrapat centenars d'anys de tradició que parlen dels nostres orígens i milers de celebracions. Perquè per sobre de tot, el vi és casa nostra. I a casa nostra, el vi és Penedès.
A la ciutat de Nadal pots arribar tot arreu amb el transport públic. Aprofita el metro, el bus o el tram per anar a les fires i a les activitats de Nadal. O encara millor, fes lloc als torrons i vés a peu a comprar pel barri o passeja per tota la ciutat. Trobaràs tota la informació a barcelona.cat/Nadal. Ajuntament de Barcelona.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Neix un nou Estel a Barcelona i volem que ho visquis amb nosaltres, amb Ràdio Estel. El dimecres 8 de desembre, programació especial des de les 3 de la tarda amb la inauguració de la nova Torre de Maria de la Sagrada Família. Tot anirà bé i camins es faran des de la mateixa basílica. I a més, transmissió de l'Eucaristia i la benedicció de la Torre. El dimecres 8 a partir de les 3 de la tarda, la inauguració de la nova Torre de Maria de la Sagrada Família a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.